L'audiovisual.
Aquests són els títols de crèdit d'una pel·lícula titulada Two Mules for Sister Sarah, que aquí es va titular Dos mules i una mujer, del Don Siegel. És una pel·lícula del 1970. I comencem amb ella perquè el sisè capítol dedicat a Ennio Morricone, el tema monogràfic, aquest audiovisual, que cada divendres durant una hora ens segueix descobrint el món de les bandes sonores. Després del darrer programa, que parlava de l'èxit internacional de la batalla d'Argel i també dels espagueti westerns amb els que va treballar el músic italià, Morricone, aquí, en aquesta època, a finals dels 60, va començar a ser un compositor contractat al món. Va ser un procés dispers, perquè ell no va deixar mai de treballar pel cinema italià, i trigaria a arribar al projecte internacional realment interessant. Però pel camí hi van haver ja aportacions de les que farem una tria i un viatge en el programa d'avui amb en Diego Monroy. El primer cas inevitable va ser aquest, quan Hollywood va imitar l'espagueti western que havia imitat el western original americà. I també va imitar la música de Ennio Morricone. Fins cridar-lo perquè Clint Eastwood, que començava la seva carrera americana amb èxit a partir dels westerns de Sergio Leone, va recomanar a Ennio Morricone per fer aquesta banda sonora, ja que ell produïa la Malpaso per la Universal. I ja que Donald Siegel, el director de la pel·lícula, era gran amic seu, farien La jungla humana i Harry el sucio a continuació, no? Dos mules i una mujer, aquest western escrit per Bud Wetischer, un gran especialista, està entre Viva Maria i Los Profesionales. Té molt humor i parla com una dona que és una monja, és rescatada per un cowboy solitari que acaba descobrint que és puta i que va disfressada de monja i s'aprofita d'ella per demanar-li que faci espionatge a un fort que ell ha d'atacar. Qui són els protagonistes? Clint Eastwood, ja ho he dit. Shirley MacLaine era la monja puta. Queda clar? Doncs començarem aquest trajecte preinternacional de Ennio Morricone amb el primer gran èxit americà de la seva carrera. Dos mules i una mujer.
Esperan un tren que debe salir hoy para Santa María cargado de provisiones y municiones.
Lo ha hecho muy bien, hermana. Entre aquí y Santa María tiene que haber una cañada. Y para cruzarla ha de haber un puente. Bien, todo lo que hay que hacer es llegar a él antes que el tren.
¿Y va a quemarlo?
No, a volarlo y con él el tren. Ande, levántese, tiene que montar ya, si no la dejaré aquí.
No crea que estoy bebida.
Pues debería estarlo, se ha echado un buen trago en ayunas.
Mi fe en Dios convertirá el whisky en agua.
Thank you.
Del cert que Ennio Morricone li tenia presa la mida perfectament el tema de la música per western o per espagueti western a l'americana, per entendre'ns, no? Doncs això era Dos mules i una mujer, però 2 anys abans ja havia començat a treballar una mica més fora d'Itàlia i va fer una coproducció franco-italiana, mexicana, nord-americana amb Henry Bernell, el director amb qui també faria altres pel·lícules sovint més endavant i escoltarem coses d'ell, no? Era La batalla de Sant Sebastián, Los cañones de Sant Sebastián, del 68. Aquesta és una pel·lícula on canviem la monja per capellans, perquè el protagonista, que era Anthony Quinn, es disfressa de capellà a Mèxic el 1700. Però, escolta, no el Mèxic del segle XIX, no. Del 1700, no? On hi ha encara l'exèrcit espanyol circulant per allà, i els indis i yoquis. Era una còpia de Los Siete Magníficos, és a dir, una gent d'un poble amenaçada per bandits de tota mena i per indis i per tot, i ell arriba vestit de capellà, que no ho és, i es comencen a defensar a trets, com estava anat, no? Ennio Morricone va fer un tema d'amor, i això ho dic per variar, perquè no tot sigui, vull dir, per anar picant maneres diferents d'explicar amb música les emocions d'una pel·lícula. Aquí el teniu. Ja ho sabeu, eh? Trompeta, per descomptat, però guitarra espanyola i aquestes veus femenines, especialment femenines, tant en cor com a solistes, no? Són ingredients característics de Ennio Morricone i la seva orquestració. Bé, i els xiulets, és clar. El que passa és que els que sentireu ara són diferents. Diferents d'aquells del Bueno, el Feo i el Malo i companyia. És una pel·lícula oblidadíssima, lògicament. Hornet's Nest, o Nido de Avispes, es va dir aquí. Una pel·lícula d'un mercenari de sèrie B, Phil Carlson, que el mateix any 1970, de Dos mules i una mujer, va recollir l'inici de la decadència de Rock Hudson i el va posar amb uns quants italians, Silva Coscina, Franco Fantoni, etc etc, a rodar a Itàlia, una pel·lícula que també era coproducció amb els Estats Units, on un soldat paracaigudista que sobreviu a l'accident i es troba perdut a mig de l'Itàlia del 1944, ells ajudats pels orfes d'una escola que l'ajuden no només a arribar al seu destí, sinó a fer tot el que calgui per vèncer els feixistes, no? El tema xiulat dels nens es va fer extremadament popular, més que la pel·lícula en aquella època, no? Era una moda. El dia más largo xiulaven, el puente sobre el río Kwai xiulaven i a Nido de Avispes xiulaven. M'ha dit a cau d'orella aquí el company Diego Monroy, un mestre del contrapunt, efectivament, i tantes altres coses. A vegades també es repeteix, les coses estiguin clares. Mozart també ho feia. Bé, dit això, no totes les pel·lícules són bones en la carrera musical d'Ennio Morricone. La música sí, les pel·lícules a vegades no, com no ho és gens Blue Bird o Barba Azul, una altra coproducció que el van cridar entre França, Estats Units, Itàlia i Alemanya, típica dels germans Salkin, perquè per rodar aquesta història de Barba Blava van agafar Richard Burton, pobre. Bé, va estar bé, però al seu costat mireu les dones de Barba Blava, Virna Lisi, Raquel Welch, Nathalie Delon, Marilu Tolo, Agostina Belli, tal i qual, etc etc. Tots a Itàlia i Hongria rodant una pel·lícula dirigida per Edward Mitrick, que també estava de retirada després del motín del Kane, l'Àrbol de la Vida i l'època de les delacions de la cacera de bruixes de Nord-Amèrica, que va jugar un paper lamentable, doncs va acabar a Europa i allà va fer la batalla d'Anzio i Albrecht Kelly i Shalako i va fer Barba Blava. Un horror de mal gust. Però fixem-vos que curiosa que és la música d'Ennio Morricone en aquest tema que he titulat Postludi de la tercera dona. increïble, en una banda sonora. Hi ha exemples, eh? La caiguda de l'Imperi Romà, per exemple, i sobretot la música que va fer Bernard Herrmann per Fascination, que ve a ser una mica així, eh? Bé, doncs Richard Burton va repetint la carrera de Ennio Morricone, perquè seguint amb aquesta trajectòria dels anys 70 una mica despistada, va agafar el protagonisme capellà exorcista de El Exorcista 2, El Hereje, la segona part de L'Exorcista, que va ser desgraciadíssima. És una de les pel·lícules més odiades de la història del cinema. Ningú volia treballar amb ella, és a dir, que no van tornar gran part dels protagonistes. Per exemple, Linda Blair, la nena, la van obligar literalment per una cosa contractual a repetir el paper. Va sortir una altra vegada Max von Sydow, hi havia Louise Fletcher. Bé, el William Peter Blatty, l'autor de la novel·la, ni volia saber res, ni va participar en absolut. O sigui, tot pintava malament, però la Warner van tirar endavant i després de la preview, que la gent va embrutar la pantalla del cinema llançant objectes per demostrar el seu menyspreu a la pel·lícula, ja es va veure que allò no anava enlloc. La va dirigir John Boorman, en un bon moment, entre Deliverance, Zardoz i Excalibur. O sigui que, i ell la considera una pel·lícula interessant. I jo la considero una pel·lícula, mira, no tan dolenta. Hi ha escenes realment terrorífiques. Per exemple, l'atac de les llagostes. És una escena memorable del tot, del tot, del tot. Bé, no discutirem ara de cinema, discutirem de música. Ell continua experimentant. Visca Morricone amb el seu Piazzuzu, un dels temes més estranys de la banda sonora del film. Déu-n'hi-do, oi? Amb crits d'endimoniada i tot al començament. Voleu sentir ara una cosa delicada, bonica, de veritat? Una grande bellezza. Jo crec que és molt novecentiana, anticipa coses del Novecento, aquesta part de la partitura que va fer Ennio Morricone per la pel·lícula Days of Heaven, Dies del Cielo, el film de Terrence Malick del 1978, totalment americà ja. Aquest Dies del Cel explicava la història de la gent morta de gana de l'Amèrica, de la Gran Depressió, i els que anaven a treballar per hores, és a dir, els jornalers de tota la vida, per la collita i per... En fi, ja ho sabeu, i després ve el Covid i se'ls cuspeix a tots. Dit això, el tema musical que us he triat és molt bonic, és com el títol de la pel·lícula, Dies del Cel, i ho és, un cànon fugato preciós amb una orquestració tan meravellosa que inclou fins i tot els grills de la nit.
L'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Aquest pica-pica té canvis de registre sorprenents. Anem a parar a l'any 1979. La coproducció, en aquest cas, era entre Alemanya i França i Itàlia. Com no? Es va rodar també a Alemanya. Es basava en una novel·la de Sidney Sheldon i es diu Bloodline o Lazos de Sangre, una història de cinema negre, truculenta. L'heredera d'una fortuna farmacèutica és amenaçada de mort, i ja hi ha hagut altres morts en la família, no? I és com una gata Christie, van caient, no? Com un deu negrets. I fixeu-vos el repartiment: Audrey Hepburn, Ben Gazzara, Romy Schneider, James Mason, Omar Sharif, Irene Papas, i com 12 més, eh? I van passant tots i uns quants palmen. Terence Young va ser el director, que no era un bon director, però Audrey Hepburn li tenia confiança perquè havia fet un bon treball per ella aquella pel·lícula, que era Cega, sola en l'oscuritat. Però la pena és que Audrey tenia 50 anys, meravellosa, però 50 anys, fent un paper que té 30 anys, a la pel·lícula ho diuen, no? Però que en realitat a la novel·la té 23, i clar, vull dir, la situació d'aquesta dona és molt diferent si penses que té 23 anys que si la veus que té 50. Dit això, coses del cinema, aquí tindreu els crèdits finals de la pel·lícula, que són contundents, 5 minutets, precedits d'una escena del film. Lazos de sangre.
Repite eso.
Es solo cuestión de negocios. Prygar concede un aplazamiento si tú ocupas la presidencia. Y la única forma de que lo hagas es casándote con un miembro de la familia. Me parece que soy la única disponible. No te preocupes. No sería un verdadero matrimonio. Quiero decir que serías libre de ir y venir o de lo que quisieras. ¿Quieres hacer el favor de contestar a mi ofrecimiento?
Thank you.
Crèdits finals de Lazos de Sangre d'Ennio Morricone, a qui estem dedicant no només aquest programa, sinó tota la temporada de l'audiovisual, homenatge merescudíssim al mestre desaparegut. Doncs bé, si això eren crèdits finals, ara seran crèdits finals d'una pel·lícula, petita pel·lícula, oblidada pel·lícula, que es diu Windows, Ventanes. La va dirigir, era l'única que va fer Gordon Willis, el director de fotografia del Padrí, o Danny Hall, fins a Rosa Púrpura del Cairo, el director de fotografia de Woody Allen. No va insistir més, i donava de sí, eh? Tracta d'una dona que interpreta Talia Shire, la germana de Francis Ford Coppola, assetjada per una veïna lesbiana que interpreta Elizabeth Ashley, l'actriu que més s'assembla a Audrey Hepburn de tota la història del cinema. Era sexe i era voyeurisme, i per tant era una mena de còpia, o direm, d'homenatge al cinema de Brian De Palma, que també era una còpia o un homenatge al cinema d'Alfred Hitchcock. Curiosa banda sonora, amb guitarra, piano, marimba, efectes estèreo curiosíssims i al final trompeta, clar que sí. Ventanes d'Ennio Morricone. Que vostè perdoni, senyor Morricone, però jo penso que en algun moment amb aquesta trompeta demostra que li havia agradat molt el que havia fet Jerry Goldsmith a la pel·lícula Chinatown. Bé, ja ho he dit, i tothom influeix a tothom. Ja he dit que eren els primers camins cap al món internacional del cinema d'Ennio Morricone, ja no són tant els primers, ja som a Amèrica, però tota la producció és més aviat petita, barata, no va fer història. Tampoc ho va fer la següent pel·lícula que us explicaré, que és La isla, The Island, de Michael Ritchie, del 1980. Es va basar en un llibre de Peter Benchley, el senyor que havia escrit Tauró. La Universal, és a dir, productors de Tauró, Zanuck, Brown, etc., van creure que es trobarien davant Spielberg bis, per entendre'ns, i no. Aquesta història del Triangle de les Bermudes amb un periodista d'Indiana que interpreta Michael Caine, que es troba embolicat amb crims, pirates i un fill que l'acompanya per tot arreu, és un argument tan disparatat que no hi havia per on agafar-ho, no hi havia per on agafar-ho. Tant és així que Michael Caine no vol parlar mai d'aquesta pel·lícula, que va ser una castanya comercial immensa. Però avui dia diuen, jo no, diuen que és una cult movie, que de cop i volta hi ha gent que li ha descobert la gràcia. No sé si la gràcia la porta Morricone o no, però la banda sonora és curiosa, perquè el tema que us posaré, Island Magic, a banda d'unes percussions una mica, com diria jo, facilones, no ho sé, si facilones no ho són, però una mica ximples, tens unes fustes extraordinàries, distorsionant completament l'argument musical de la partitura, no? Recorda coses que ell havia fet amb Queimada, que ja parlarem d'aquesta pel·lícula de Gillo Pontecorvo. I, finalment, resulta tot un treball musical complex, molt interessant, amb veus masculines, veus? Una altra diferència. En lloc dels cors femenins, aquí toquen veus femenines. De manera que Island Magic, de l'Isla.
Thank you.
Doncs bé, Ennio Morricone tampoc es va haver de resistir a la moda dels sintetitzadors que als anys 80 van ocupar absolutament l'espai del món de les bandes sonores. Tothom volia fer el seu treball de sintes i un dels especialistes més grans era un director de cinema. És un director de cinema que es diu John Carpenter, que té la virtut de ser no només director de la pel·lícula, sinó sempre, o gairebé, el músic de la seva pel·lícula. I ell volia fer la música de The Thing, La Cosa, el remake de L'Enigma de Otro Mundo, aquella pel·lícula de Christian Nevy i Howard Hawks del 1951, on trobar una mena d'alienígena, un monstre, un alien, enterrat sota el gel de l'Àrtic i una estació científica s'ha d'enfrontar a ell, que és Russell, evidentment, el primer, no? John Carpenter va rodar aquesta pel·lícula memorable, allò entre 1997, Rescate a Nueva York, Christine, Starman, és a dir, en l'època més comercial i més cara de la seva carrera. I ell volia fer la banda sonora, però els productors no volien. I li demanaven que contractés a Morricone. Estem davant de ja la pel·lícula gran que Morricone esperava en el cinema americà. I Morricone va acceptar, però amb una condició, que és que ell faria la banda sonora, però John Carpenter l'adaptaria a sintetitzadors, amb la col·laboració de Holland Howard. I el resultat està molt bé, és mític. Però a mi m'agrada més el Morricone amb orquestra clàssica. En general, el món del sintetitzador del cinema ha donat coses espectaculars. Però sobretot als anys 80 ha envellit molt, però molt. En fi, no critiquem més i acabem el programa d'avui, amigues i amics, amb el Diego Monroy i tots vosaltres preparant ja, perquè jo ara quan sentia La Isla he pensat, però hi havia una altra pel·lícula o un altre treball de Morricone que es deia La Isla. I sí, L'Isola. Però aquesta serà una història per la setmana que ve.
Hace miles de años, eso se estrella y esa cosa es expulsada o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo.
¿Usted cree en todas esas tonterías, Blair?
No sé qué demonios hay ahí, es muy raro. Sea lo que sea, está enfurecido.
Aún hay actividad celular en esos restos. Todavía no están muertos. Pudo haber imitado a un millón de formas de vida en un millón de planetas. Podría convertirse en uno de ellos en cualquier momento.
Creo que tendremos que calentar un poco todo esto.
Dios mío, debo de estar delirando.